Inglés.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho vam fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Si no et decideixes entre passadís o finestreta, entre prendre te o cafè, o entre viatjar per Europa o descobrir Àsia, tenim la destinació ideal per tu. Nova ruta a Istanbul amb Vueling. Vol el lloc on el sol surt a Àsia i es pon a Europa? Entra a Vueling.com i reserva ara el teu bitllet.
Et preocupa la qualitat de vida dels teus pares? Cuideo millora la seva comoditat física, mental i emocional amb atenció a domicili personalitzada i de qualitat. Cuideo.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
A Viatges al Corte Inglés ja hem escrit la carta de Nadal. Benvolgut desembre. Enguany, vull viatjar. El final de l'any és el moment perfecte per escapar-se i gaudir. Viatja a la Lapònia, mercats de Nadal, Nova York. Reserva ara sense despesa de cancel·lació i amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions de Viatges al Corte Inglés. 012. La millor resposta.
Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Catalans, catalanes, sent bé que qui no té feina, el gat pentina. El gat o peina.
Dijous, un nou capítol de Polònia. I després...
Ser trans és una victòria.
Crec que m'agradaria molt que tu fossis la meva parella lingüística.
S'apunta a mi? Ja sóc una bob pop girl.
Bob in Translation. Dijous a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3, després del Polònia.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Bon dia, què tenim avui?
Està en auge la marihuana. 2.000 plantes.
Hòstia, déu-n'hi-do.
Aquí l'agafen.
Sentia com estaven abusant de mi.
Va ser agredida sexualment per quatre nois.
Les persones grans són unes víctimes fàcils per determinats autors.
Ella feia el que volia, per això la llibreta va quedar a zero.
Tenim família, tots volem tornar a casa.
Per nosaltres és complicat.
I al final aprens a conviure amb aquesta por.
Polis. A la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carol.
Si està bé a la tarda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Us ho acabem d'explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern espanyol desclassifica els documents del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost. Com d'important és això pel moment en què estem, Itziar González?
Home, qualsevol...
que qualsevol partit escolti la demanda d'un altre i miri de fer-la possible i anar sumant, a mi m'agrada en general, ho trobo bé, estic contenta d'aquesta notícia i espero que no hi hagi un altre partit que tingui gelos perquè se'ls fa cas a uns i nosaltres. I espero que anem tots una mica pujant el nivell, si és possible.
Espera, sí. em temo que el que demanes és una carta als Reis, no? Perquè ahir ho va dir en Rufián, no? Automàticament, si es veu que el govern reacciona amb demandes de Junts, Esquerra, que està en aquesta dinàmica, doncs necessita també les seves coses i, per tant, no ho sé. A mi em sembla una bona notícia accedir sempre a informació classificada i, per tant, benvingut sigui. Alhora, tinc por que el govern no s'hagi guanyat un nou enemic molt poderós, que és el CNI, perquè això que a mi em sembla molt bé, és probable que dintre del CNI caigui com una bomba i que estem parlant d'una cosa que a nosaltres ens pot semblar interessant i normal, però pels protocols i el mètode de treballar d'uns serveis secrets que es desclassifiquin documents tan ràpid, fa 10 anys, en el món de la intel·ligència, però almenys han de passar 40 o 50 perquè es puguin desclassificar, doncs això igual pot ser interpretat com un atac ferotge i esperem que ara un govern que ja està acorralat per molts fronts que no se li somiés el CNI.
Maria.
El que passa és que també cal veure quin és l'abast d'aquesta informació que acaben desclassificant, perquè aquí sí que hi pot haver un, no, de, molt bé, donem el Junts el que demanava, però veiem també internament fins a quin punt podem fer públic quins documents i quins no. Però jo crec que serà una mica la tònica de tota la legislatura, ja ho hem anat veient. Aquesta és de fàcil... En principi, o almenys formalment, és de fàcil fiscalització, en el sentit que veurem si aquests documents es publiquen o no es publiquen. N'hi ha d'altres que Junts han anat demanant que no s'han complert ni es compliran, però permet a Junts anar avançant i anar mantenint una mica aquesta legislatura en aquest estat de tensió permanent, on tot, malgrat tot, va tirant endavant, però Junts està en el centre de tots els focus, per enveja d'Esquerra, segurament, i sobretot ho estarà fins que Carles Puigdemont no sigui amnistiat de manera definitiva. Junts no estriparà la baralla abans d'això.
Jofre.
Sobre la notícia en si, a mi em sembla una bona notícia, és a dir, ho dèiem abans amb la qüestió del 23F i la monarquia, tot el que sigui transparència i tot el que sigui, doncs, que hi hagi la màxima transparència, doncs, perfecte, i estic segur que si l'estat espanyol no ha tingut res a veure amb la comissió dels atemptats del 17 d'agost, no li costarà res, doncs, explicar que no hi té res a veure i desclassificar. Sobre la lectura política, aquí hi ha una doble vessant. La primera, respecte al que deia el Pere i la bomba que se li pot generar a dins del govern espanyol. Sempre podrà dir que ha sigut un govern del PSOE el que ha desclassificat uns papers fets durant un govern del PP. Vull dir que aquí també hi ha una lectura que crec que no hauria de passar desapercebuda. I sobre el paper de Junts, bé, doncs, s'havia dit molt de Junts ha de tornar a fer política, Junts ha d'abandonar la muntanya i tornar a fer el que sap fer, que és política. Bueno, doncs aquí ho teniu. Fer política és això. Jo crec que Junts es va vacunar quan va votar no el primer text de la llei d'amnistia i allò va posar, doncs, un precedent de dir, escolta, si no estem d'acord, fins i tot amb una cosa com tan anhelada com la llei d'amnistia, fins i tot podem votar no per marcar perfil. Clar, què és el que fa Gabriel Rufián i Esquerra Republicana? A la que tu votes en contra del PSOE de manera automàticament, és molt possible que estiguis votant en el mateix sentit que PP i Vox, si en lloc de fer la lectura de que votes llei a llei i que t'és igual el que votin els altres, això et situa en una mena de bloc, si Esquerra Republicana té aquesta por escènica a votar el PSOE, votant contra el PSOE, perquè de manera automàtica quedaria posada en el bloc del PP i Vox, això li anul·la la capacitat de negociació. Dit d'una altra manera, Esquerra Republicana, quan voti no als pressupostos de l'Estat, també formarà part del bloc PP-Vox o dirà no als pressupostos de l'Estat perquè està en contra dels pressupostos de l'Estat o de com ho proposa? Jo crec que Junts ho té clar dues pantalles abans i per això, com deia la Maria, ara està al centre de tots els focus.
Gemma Calvet.
Sí, amb independència de qui ho impulsi, és imprescindible que l'acció política serveixi, per exemple, per això, per desclassificar uns documents relatius a un atemptat amb moltes ombres sobre el paper que va tenir el CNI a través de l'imant de Ripoll. Per tant, és una bona notícia democràtica aquesta desclassificació. Jo discrepo d'una visió més de por i de temor sobre les reaccions del CNI. Jo penso que aquí el CNI està sent... ara mateix objecte d'una transformació important política en matèria d'aquesta tensió entre el dret a la seguretat i el dret a la informació pública. Això ja es va resoldre inicialment el gener del 22 en la desclassificació dels documents relatius al president Aragonès amb el tema Pegasus, i tot aquest any s'ha estat treballant en aquesta línia de consolidar una finestra a poder desclassificar documents que en altres països, doncs és veritat que han trigat anys, però que alguns molts anys, altres menys anys, perquè en definitiva el dret d'accés a la informació forma part de l'agenda 2030 de Nacions Unides, a l'objectiu 16, que diu hem de construir institucions sòlides. I institucions sòlides és que les clavegueres siguin, diguem, residuals i no siguin, diguem, la garantia d'un estat de dret, com durant uns anys importants i dècades de la democràcia, doncs aquesta percepció de la seguretat com una canxa infinita per poder fer i desfer el que es vulgui sense rendir comptes, ara això està canviant, és una altra percepció i està arribant a penetrar aquesta aura de la transparència, està arribant a penetrar també en una institució com el CNI. Jo penso que hi ha hagut una transformació interna important en el CNI. De fet, jo crec que hi ha decisions polítiques al darrere d'aquesta apertura, però també és cert que sense la pressió, en aquest cas de Junts, no s'hagués aconseguit. Per tant, això és fer política, com deia el Jofre.
Són les 10 i 11.
Però li agrada o no, Carmeta? Ha quedat bé aquí, no, aquesta paret? Home, tu entres aquí a la peixateria i veus, si vols emocions fortes, enamora't i menja peix. Què? Li agrada o no, Carmeta? Ho veu com
és un gran lema, Fel, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon lema, escolta, bon lema.
Hi ha eufòria aquí a la peixateria, la gent està entrant aquí, tothom content, mira que maco, estem venguent més que mai, i bueno, no sé, ara falta aquí que la gent se'ns enamori.
L'amor mou muntanyes.
Bueno, lligar és anar a pescar, no?
Mira,
toma.
Bon dia, amigues, bon dia. És matí de samarretes. Ja, la Gier és una generadora de samarretes que fa... Bueno, fa és felicitat, ja que sí. Molt bé. No, ja la tinc, Feixedes, ja també la porto... L'he posat a la furgoneta.
Ho posarem a tot arreu, perquè després, ja, de cada setmana que ve, jo proposo l'altre, que és alcohol, drogues i xa-xa-xa, que m'agrada molt. Que passa que hi ha hagut alguna àvia que ens ha quedat esparverada quan ha vist això, que ho volia pintar, i hem dit, posem l'altre, perquè aquest alcohol, drogues i xa-xa-xa no s'entendrà tant,
però... És que, més que res, el xa-xa-xa que ve a ser el ball o vol dir altres coses?
Ho inclou tot, però jo pensava en el ball.
Val. Escolteu, aquí s'està patint. En Marc està bé?
Sí. En principi ja respira. Estava pujant les escales del metro, pobre.
Val. Ostres,
també ha fet 40 anys fa poc, vull dir que igual també té algun efecte.
Val.
Doncs espero que en tingui 50 i pico.
Tu, quan han sortit en Rossinyol...
Hola.
Pere. Quan han sortit els sindicalistes... Havies de saltar. És el teu tema.
Jo soc molt respectuós aquí quan se'm dona la paraula.
La productivitat, la manifestació... És el teu tema, Pere.
Sí, ostres, en aquest cas, a més, és un debat molt complicat, perquè jo estic super a favor de la reducció de la jornada laboral, però el gran problema dels treballadors és el poder adquisitiu. Llavors, és un tema, és un tamasso, que diríeu,
Collons, si jo tinc esquemes fets a casa de les alternatives econòmiques que m'ha fotut uns líos, m'agraven de gros, dormo les nits...
No, s'explica molt clar i quina sort que tinguem lectors com tu.
I pensava dir que ara saltarà en Pere, m'agraven d'aquí, que ens ho aclarirà tot. Collons, silenci. Ja torno a ser a la platja una altra vegada.
Escolta, jo un altre tema, perquè aquest de l'economia no l'entenc, jo llegeixo també això a la revista en Pere, però hi ha moltes coses que en Xuri me les ha d'explicar perquè no les entenc. Però, en canvi, una cosa que he entès és això d'aquesta senyora que estava molt contenta, la presidenta de la contaminació acústica. Però
la Carme Soler, Feixedes, no te'n recordes? Perquè no venia a les tardes de Catalunya Ràdio?
A la tribu, sí, tant que venia.
A parlar de les campanes. No te'n recordes?
Sí, senyora.
De pell blanca, pèl roja...
Sí.
Ostres, perquè havien passat unes tardes maques amb la Carme.
Sí. Jo trobo que la Carme, quan ha trucat, era massa fort, la trucada. Hi havia un soroll que he pensat que és raro, quan ha trucat, s'ha sentit que... Hòstia, que... Vull dir,
crida massa,
crida massa. Plegats, hem de ser coherents tots plegats. Ja, és que,
ja. Sort que l'hem entrat a la tertúlia zen, perquè arriba a entrar a la tertúlia del dilluns i ens agafa un infart. Sí,
sí, sí. I després hi ha hagut una frase que no sé què ha dit, em sembla que també l'Itziar, que ha dit prou de confondre soroll amb música. I això és el que estic dient al meu fill cada setmana. L'he gravat, aquest tros ho tinc aquí gravat, ara ho baixaré, ho descarregaré i li posaré en el seu equip de... que vagi sentint això. Prou de confondre soroll amb música, sisplau. Llàstima que està a l'institut i no ho ha pogut sentir, però pensa que...
Jo
no
he volgut obrir el meló, però clar, què considerem música, què considerem soroll...
No, no.
Mira, el meu fill, com puja el meu cotxe... El meu fill, quan puja el meu cotxe, jo tinc la meva música posada i sempre al cap d'un ratet diu, bueno, què, pare, posem música o què? Saps? Amb aquesta fina ironia que el caracteritza. Per tant, llavors li dic, no, la música està sonant, soroll no en vull. Per tant, és una discussió que a casa fa setmanes que la tenim i no està clar.
A mi em demanen que posi música del segle actual. Ja. Pots posar alguna cosa del segle actual?
Sí, així, t'ho diuen així.
Sí, tal qual, tal qual.
Clar, però llavors tota la música reivindicativa, en el seu moment, el ruïdisme, jo què sé, els heavy metals i més enllà del metal, tot això que servia, el punk, que servia per reivindicar i per anar en contra de
l'estat això era música. No comparis, el punk és música.
No, estem bumerejant.
Jo el que estic dient és aquesta inflació del so. Sí. Aquest augment, aquest joc de la borsa...
Tu parles del soroll literal.
És la borsa acústica.
No parlem del reggaeton.
És inflar. Per dir, però el punk, visca el punk.
Visca el punk.
Mira, una altra samarreta.
Bueno, Xuriguera Feixades, gràcies. Que tingueu un bon dimecres.
A vosaltres. A vosaltres.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia s'afaita el nom i la resposta era depila. Afaitar i depilar volen dir eliminar pèls i el nom pot ser un nom de pila. 1.242 dels 1.413 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 8 punts per a la copa. Guanya el pack de la lletera de Campllong Antonio Barrero Guerrero. I avui també ens heu dit apel·la, resura o repela.
Doncs ara farem una pausa per la publicitat i parlarem de seguida de la nova pel·lícula Soy Nevenka. Ens acompanyarà la Itziar Bollaín i la Mireia Oriol, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula, i en parlarem. Ha sigut un fenomen al Festival de Sant Sebastià i tenim moltes ganes també de parlar-ne i també de recordar el que va ser el cas Nevenka, que segur que molts de vosaltres ho recordeu perfectament.
I tant, exregidores. Pobres.
Un pas molt valent, també, el que va fer.
I tant.
Gemma Calvet, Itziar González, Pere Rossinyol, Maria Vila i Jofre Llombard. Gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres.
Bon dia. Tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Busques els materials més exclusius i innovadors per casa teva? A Porcelanosa no tenim límits. Tu ho imagines, nosaltres ho creem. I ara, del 20 de setembre al 5 d'octubre, aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials per cada estança de casa teva. Visita la teva botiga més pròxima, Porcelanosa.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on. El quan. I el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Els qui fan un rasca de l'11 per diversió, ben rascat. Els qui sempre juguen plegats al rasca milionari, ben compartit. I a tots els qui han guanyat un premi amb el rasca Cleopatra, ben celebrat. A tots els qui jugueu als rasques de l'11, ben fet. Ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem? Wow!
A Carrefour estem d'aniversari i ho celebrem amb 3x2 en més de 5.000 productes. Com en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, en pagues 2 i el pack et surt a 4,66 €. Fins al 9 d'octubre als hipermercats, web i app. Carrefour. Promo,
promo, promo. Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta. Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació. Entra a síndic.cat. Truca al 900 124 124 o adreça-t'hi presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya Ràdio.
El ganador de 5 Oscars, Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Monte Alegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
10:23, Mariola Cubells, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Ricard Ostrell, què tal?
Bé, aquí Sant Sebastià, estic.
En Sant Sebastià, sí.
Què tal?
Aquí. Bé, bé, bueno, este festival sempre, si
espectacular,
te dediques a això, si és una...
Estàs contenta amb Johnny Depp, he sentit aquest matí. Estàs contenta. Realment és el teu...
Mira, és que ja està bé, algú... és que s'ha de dir, perquè és que estos monstres sagrats... en fin, arriben així amb l'or de multituds, clar, evidentment, i se suposa que el que porten i el que van a fer ens ha de, en fin, ens ha de colpir, i no.
Ja.
No, jo vaig eixir del cinema dient, bueno, pues així estem, Johnny Depp.
Ara en parlarem del Festival de Sant Sebastià, després amb el Toni García Ramon també, però abans, i de seguida també amb en Toni Bassas, que ens acompanyarà, volem parlar d'aquesta estrena. Això que sentiu va ser l'ovació que el públic del Festival de Sant Sebastià va dedicar dissabte a Nevenka Fernández després de la projecció de la pel·lícula Soy Nevenka, quan sortien entre llàgrimes de la sala, acompanyades, entre altres, per la directora i també de l'actriu protagonista. Mariola, a tu et va fascinar aquesta pel·lícula.
Sí, a veure, a mi la pel·lícula em sembla que era algo que este país audiovisual, que el món audiovisual d'este país li devia a esta dona, però més enllà de la pel·lícula, jo sí vull destacar l'acte del velòdromo, perquè jo que he estat ahí molts anys en este festival i he vist moltes coses, moltes projeccions, recordava en esta ocasió l'altre dia, l'any passat, que va ser C. Tangana el que va estrenar el seu documental, i estava també ple i va ser una ovació, però esta ovació estava en un altre lloc, era com si tot el velòdromo, tots els que estàvem allà, volgueren fer-se perdonar per un país sencer i per una societat que no va estar a l'alçada fa 24 anys, per desídia, per el que fora, no? Perquè érem un altre món, érem un altre país. Llavors, després de veure la peli i veure-la a ella allí, que és molt important perquè Nevenka ha estat fora de... fora d'este país, fora dels mitjans, fora del nostre món durant aquests 24 anys, però el fet de que ella estiguera allí i estiguera molt sencera, perquè vull dir, tu dius, estava plorant, però ella no, ella estava, jo em fixava molt en ella i ella estava emocionada però continguda, estava com dient, este és el meu moment, estic així, he sobreviscut, era una lliçó en tots els sentits, no? I era una bofetada també a tots els cretinos que no només no la varen recolzar, sinó que la varen afonar en aquell moment.
La directora de Soy Nevenka ens acompanya avui des de Barcelona, Iciar Bollaín, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
I també l'actriu protagonista, Mireia Oriol. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia.
S'us posa la pell de gallina quan sentiu aquest moment, que ara sentíem d'aplaudiments?
Yo no lo voy a olvidar, la verdad. Además estábamos a su lado, claro, la abrazábamos y tenía una mirada que a veces me parecía que estaba mirando hacia adentro y a veces hacia afuera, tenía las manos como en rezo y murmuraba, lo han entendido, ahora lo ven. Uf, ¿sabes? No, porque es eso, no es ya la película, es que lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que la gente aprovechó la ocasión que estaba ella allí para decirle lo que no se le dijo en su día, ¿no? Cuando denunció.
Tu, Mireia, estaves agafada de la mà d'ella, no?
Sí, bueno, és que quan es van encendre els llums, no, estàvem allà primer tots els actors, Iciar, la Isa Campo, i la Iciar va córrer cap al seu seient i la va portar cap allà i li vam donar tots aquest espai, no? I sí, o sigui, és que ella sempre ha sigut com molt agraïda, no? I també estava com agafada a la Iciar, agafada a mi, com a la Isa, no? O sigui, ella volia com tot partir-se, però sí, és això que diu la Iciar, ella estava com al·lucinada i com molt agraïda al mateix temps, com molt al seu lloc, com rebent aquest reconeixement, com... Sí, va ser molt bonic.
Divendres arriba Soy Nevenka a les sales de cinema.
Y ahora me pregunto quién soy yo cuando nadie ve.
Per què has volgut fer una pel·lícula, Iciar, d'aquest cas, recordem, de ser finals dels 90, principis dels 2000?
¿Por qué hacer una película? Porque es una gran historia. Era una chica muy joven que llegó con mucha ilusión a este ayuntamiento de Ponferrada, ciudad de la que ella era, con ganas de hacer cosas, le dieron un supercargo de concejal de Hacienda y luego tiene esta relación con el alcalde, que era un hombre todopoderoso, y cuando ella ya no quiere seguir la relación, empieza un acoso terrible. Y ella, aparte de la destrucción que sufre, se levanta, denuncia y es la primera condena a un político por un acoso sexual. Es una historia y además, siendo realidad, tiene unos giros de guión que no te esperas. O sea, la persona que la ayuda es la de la oposición, no de su partido. Se queda, o sea, es un David contra Goliat porque está muy sola en todo este proceso. Pero tiene una fe en sí misma, a pesar de que este hombre llega a un punto de que la, realmente psicológicamente la destruye y físicamente, y se levanta, ¿no? Entonces, pues hacer una película te ofrece la posibilidad de vivir con ella todo esto, de acercarte a ello, de sentir lo que es el acoso, de vivir con ella esa telaraña que él le crea a su alrededor, y luego también esa pelea por la dignidad y por salir de ese pozo, ¿no? Entonces, la ficción es que es muy poderosa para contar historias.
Hi ha una cosa que és la culpa que sempre ha envoltat aquesta història, no? Perquè ella, quan cau als braços d'aquest alcalde, diguéssim, ella ho deia, no? Que se'n sentia culpable. Com heu intentat explicar aquesta culpabilitat que ella sentia?
Bueno, lo vemos en muchas escenas. La vemos avergonzada, la vemos... Hay un momento que se lo tiene que contar a sus padres y tiene una vergüenza espantosa. Hay un momento en que se lo dice también a su novio... Es un novio que con el que empieza luego una relación. O sea, ella piensa que por el hecho de haber tenido una relación con el alcalde ya no tiene derecho a defenderse del acoso, ¿no? Era un poco el criterio y el sentimiento de la época. Lo hemos expresado de muchas maneras, però se comunica, sí, crec que sí.
Això em sembla, Mireia, que és el més difícil potser del paper que has fet, no? De passar de ser una noia alegre, empoderada, a una noia destruïda mental i físicament, no?
Sí, o sigui, crec que des de l'inici no vam tenir clar que no volíem fer una imitació també de la Nevenka, no? I que el que vam intentar va ser com fer una Nevenka pre-assetjament i una Nevenka post-assetjament, no? És una mica com aquest camí, aquesta baixada als inferns, no? I després aquesta sortida una mica també perquè l'assetjament al final el que fa és una destrucció de la identitat i de la manera en què tu et relaciones amb el món. I sobretot d'aquesta Nevenka inicial com molt més lluminosa, no? Molt més forta, segura, una noia que no demana perdó ni per ser guapa ni per ocupar el càrrec que li donen, no? I mica en mica aquesta llum va minvant, va perdent la identitat, la confusió, entra, no? Fins a acabar tocant un fons brutal i ressorgir d'allà i haver de crear doncs, aquesta nova força, no? Aquesta nova Nevenka.
Ho mostra molt bé aquest moment, per exemple.
¿De dónde cojones estás, hija de puta? ¿Dónde coño te has metido?
Es que no me encuentro muy bien, Ismael.
Ni me encuentro bien, ni hostias. Preséntate en mi despacho inmediatamente. ¡Inmediatamente, me oyes! ¡Niñato de mierda! Todavía no te has enterado que tú tienes que estar disponible las 24 horas.
¿Eh? ¿Cómo dejas que este tío te hable así? Te está hablando como si fuese tu amo.
És quan té un atac d'ansietat. Jo no sé quin paper ha jugat ella mateixa en aquesta pel·lícula. S'ha volgut relacionar amb la pel·lícula? Ha volgut respectar que féssiu vosaltres aquest treball?
Ella, bueno, contar con su consentimiento para mí era fundamental. No concebía hacer la película si ella no estaba de acuerdo. La conocimos, Isa Campo y yo fuimos a conocerla y a partir de ahí empezó un diálogo continuo. Han sido 2 años de trabajo en el guión. Ella nos puso en contacto con las personas que estuvieron en el caso con ella, como su abogado, el psicoanalista que le ayudó a recomponerse, por supuesto su novio Lucas, que hoy es su marido, y luego también fuimos a Ponferrada y hablamos con muchas personas. Y en ese proceso largo de hablar con unos y con otros, el diálogo con ella siempre estaba abierto. Siempre podíamos volver con preguntas, con dudas, hasta que leyó el guión. Fue la primera en leerlo y nos dio sus notas, que fueron muy pocas, la verdad, es que no tenía muchos peros que ponerle. Y ya está, y también fue de las primeras en ver la película. Esa ha sido su... Ahora, o sea, ha sido muy generosa, ha estado ahí siempre abierta a que volviéramos con... Ha sido, sí, como un largo diálogo de 2 años. Sí. Ha sido muy bonito, la verdad.
No, jo volia destacar que hi ha una altra peça audiovisual que tots tenim al cap, que és la que va fer fa 3-4 anys Maribel Sánchez Maroto i Anna Pastor.
El documental, que va ser, no?
Sí. El documental. Molt important per a tots, fins i tot per la pel·lícula, no? Perquè jo crec que ella va posar, Anna i Maribel, varen posar a Nevenka una altra vegada en el escenari, i és de veres que va ser la primera eixida d'ella dient sí, sí, estic així, i puc fer-ho, i puc contar-ho, i a mi m'agrada molt que siguin tot dones les que han portat això endavant, no? Anna Pastor per el seu lloc, que la Nevenka els ha volgut, que ara Iciar estiga així. Llavors, l'acte de l'altre dia, clar, estaven tots, estava també Anna, llavors és que tot això diu molt, no?, de la societat que hem construït. Mireia, que és molt més jove, mai tindrà que passar ja, que saps la lliçó que a mi em queda de tota aquesta història, mai tindrà que passar ja algo semblant. Perquè està en un altre país, la mirada és una altra.
Sí, però Mariola, és a dir, per exemple, no heu pogut rodar a Ponferrada, no?
No podíamos.
¿Por qué eso? Es decir, la falida que está abierta allá. No,
quería decir que efectivamente el documental fue una referencia también muy buena y de hecho, además de que es un gran trabajo y una buena referencia para nosotros, para el guión, yo creo que nos abrió la puerta a Nevenka, porque ella vivió el documental como... Fue la primera
como
vez...
Como algo reparador.
Muy reparador. Entonces, eso fue la primera vez que ella se abrió y yo creo que si hubiéramos llegado antes del documental, igual no lo hubiéramos tenido tan fàcil, entre comillas.
No, ho deia Mariola, perdona, t'he tallat, però bàsicament per això, és a dir, que sí, que d'acord que no s'ho trobarà la Mireia Oriol, però que les ferides d'aquest cas són moltes i continuen molt obertes, no? Que no pugues rodar a Ponferrada.
Ja.
És a dir, veu demanar permisos i mai us van respondre.
No respondieron. No.
No sé bueno, si está resuelto, Mariola.
Es que este hombre tiene un peso inmenso en todo el día. Es un hombre...
Pero, que sí, pero queda... que o sea, sí, es deberes, Ricard. Mm. No está resuelto porque no ha podido rodar a Ponferrada, pero ahora mateix es imposible un cas en blanc. Mm. És impossible, així nada clar. És a dir, ningú viuria la solitud que va viure Nevenka fa 24 anys. D'això estic absolutament convençuda.
I tampoc segurament, bueno, potser sí, anava a dir, sí, no, això que estic dient igual és contra... m'ho retiro, perquè anava a dir que els mitjans de comunicació potser no farien aquest paper que van fer, però malauradament sí.
No, yo volía...
Y una disputa sentimental en León, el alcalde de Ponferrada está acusado de acoso. Es viudo, tuvo una historia de amor con una concejal, la misma que hoy le ha puesto una querella criminal. Él lo niega todo.
No hemos tenido jamás un alcalde como este.
A mí no me acosa nadie si no me dejo.
En primer lugar, la señora que usted cita nunca ha sido militante del Partido Popular.
Una chica que es licenciada, que tiene un máster, que es concejala de Hacienda, que es una persona con una solvencia cultural. Sí. Primero, ¿cómo se deja ser acosada? Y después, ¿cómo tarda tanto tiempo en denunciarlo? Pues es muy...
Per exemple, Anna Rosa Quintana continua sent-hi, Mariola, entre d'altres.
Sí, no, no, este moment televisiu, és que clar, te donen ganes de deixar el periodisme. Però... fins i tot tenint clar que no estem en un moment exemplar, estic segura que ara aquestes bestieses, ni tan sols les persones que hem sentit, és a dir, no n'hi ha un presentador d'informatius com Urdace en aquest moment que fora capaç ara mateix de dir aquesta frase. No perquè no ho pensara, ojo, només perquè el espectador, l'oient, la societat ja no està preparada per aquesta bestiesa, afortunadament. Jo volia preguntar-li a Iciar, no? En la pel·lícula queda clar quina és la reacció en Ponferrada i en el Mont Sancer, però a mi m'agradaria pensar que esta dona que és tantes vegades escoltada de a mi, jo no, bueno, que també ho diu Anna Rosa, jo no, a mi no me acosan si no me dejo. 24 anys després, esta dona deu tindre a lo millor 70, 74 anys, és a dir, pot ser que estiga viva, no? Jo voldria saber si tu creus que esta dona ha canviat de pensament.
Uf, no lo sé. Es que también sabes lo que pasa, que es que esto es en Ponferrada, este hombre es un alcalde que cambia la ciudad y todo esto es real. Hará muchas otras cosas, además de acosar a Nevenka, y tendrá muchas cosas criticables, pero es un hombre que, bueno, que hizo muchos cambios en la ciudad y que se le ve con respeto y se le ve con admiración incluso. Entonces, yo creo que allí, bueno, esa misoginia, esa mirada sobre una chica joven, guapa, que tiene una relación con el pobre viudo y que luego le denuncia al pobre hombre, eso pesó. Y luego este hombre buzoneó toda Ponferrada, después de la sentencia, con una carta de 6 folios, que tuve acceso a ella a través de una página web de estas marcianas en las que encuentras cosas, y allí el hombre se despacha y dice su versión. Entonces, o sea, no es que me esté descargando a esta señora, ni mucho menos, pero que entiendo que hay una cultura y que hay un contexto en el que ella salió muy mal parada porque era el relato, y el relato pesó mucho y todos los medios de comunicación estaban en sus manos.
Tothom va declarar a favor de l'alcalde, el judici, per exemple, no?
Claro, y además este hombre tenía una red de favores, de intereses creada, que allí no se movía una mosca. Entonces, bueno, pues en ese contexto y en ese relato, sobre todo, porque lo que hizo Nevenka, que a mí me parece admirable y épico, fue ir a Ponferrada a hacer una rueda de prensa y recuperar el relato y decir, no, este señor no es esta persona que dice ser. Lo que ha pasado aquí es esto, y este hombre, porque incluso divulgaron rumores de que se había metido en una secta, de que era toxicómana, en fin. O sea, entonces estas personas que salen en esa manifestación están recibiendo esa información, están en ese contexto.
Uh-huh. Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu estaves fent el matí de Catalunya Ràdio quan va passar tot. Sí. No sé si recordes aquella repercussió mediàtica.
Sí, la recordo, però la recordo amb la cultura del 2002, claro, que és, bueno, pues això, un pobre viudo, no? Un alcalde, que a més és un alcalde molt popular perquè tenia un gran atractiu per la gent, sabia fer-se votar. Un Partit Popular que aleshores tenia majoria absoluta, crec que Ana Botella diu... Hombre, este señor le habla bien de él que haya querido dimitir y no sé qué. És a dir, tot anava en contra de Nevenka, tot absolutament, no? I aleshores em parlaves i deies, han acusat d'assetjament sexual a un alcalde, no? A més, una noia que havia tingut una relació amb ell. O sigui, tot plegat no ajudava gaire el cas. I jo crec que encara fa que tingui més valor, diguéssim, el seu testimoni. Però jo voldria parlar de la pel·lícula. Jo estic sota l'impacte de la pel·lícula, perquè jo la vaig veure ahir. La vaig veure ahir. I us haig de dir una cosa. Ara, quan he entrat i m'he assegut al costat de la Mireia, m'he impressionat i gairebé m'he emocionat, perquè tenia la impressió d'estar al costat de la Nevenka. Si jo t'acabo de veure fa unes hores, diguéssim, plorant, amb un atac de pànic, violada per l'Ismael, he vist... Jo tinc una filla de 23 anys que justament ha acabat dret. No vol ser auditora, però vol fer altres coses. I la primera cosa que li faré és recomanar-li que vegi la pel·lícula, perquè l'he vista ella veient-te tu. És a dir, una noia que acaba dret a Madrid, que sembla que tindrà un futur prometedor, que li demanen que entri a política, l'alcalde, un alcalde amb molt de prestigi, amic de la família, perquè la família fa negocis amb l'alcaldia, no?, amb l'Ajuntament. Bueno, ho té com tot a favor, no? I llavors et vull felicitar pel paper que fas, perquè gràcies. Trobo que és extraordinari.
Gràcies.
O sigui, t'has posat en la pell, t'he vist guapíssima al principi i feta
un cròmol
final, perquè estàs destruïda i perquè no pots més. I a la Izquierda volia felicitar perquè la pel·lícula se da su tiempo, se toma su tiempo. O sigui, és una pel·lícula que no corre, perquè l'espectador passa per totes les fases psicològiques d'ella, però al mateix temps no es fa pesada, perquè cada vegada és més greu el que està passant i va avançant. I aquesta Nevenka que tu ens ensenyes passa per totes les fases, o sigui, al principi la il·lusió d'entrar a l'Ajuntament, no un enamorament, però bueno, sí, l'alcalde, no, una fascinació per l'alcalde, que és un tipus que té una gràcia amb els votants i tal, el poder i tal.
Admirat,
a més, ella és bona, li donen una cartera important, li donen hisenda, per tant, té responsabilitats, no? I després, que és la gran lliçó de les relacions homes-dones que en els últims 20 anys han explotat d'una manera tan dramàtica, veus com una noia diu, és que no sé com he arribat fins aquí, quan li diuen, però tu per què no lo denuncias? Però tu per què no te fuiste? Perquè no podia de la por, de la vergonya, del mal que li faria als seus pares, de que no volia que diguessin que era una mala professional. És a dir, quan et sents molt atrapat i estàs paralitzada, sí, sí. I no saps què fer, no?
I a més a més, continua el terror, amb un so que és terrible, que és aquest. I tu, Mireia, quan escoltes aquest so...
I els missatges.
Que no para d'arribar, trucades, missatges, que després d'aquesta feina que deia l'Antoni que has fet, com et relaciones ara amb aquesta insistència, saps? Perquè jo, en fi, em pertorba molt.
No, o sigui, jo la veritat és que molt sorprenentment he acabat el rodatge molt tranquil·la i molt alliberada. O sigui, va ser més complicat allà. O sigui, aprendre allà, entrar i sortir d'aquestes situacions, però... he acabat bastant alliberada i tranquil·la. I em fa això que comentaves, que amb la Izquierda ho hem parlat, no? Que hi ha també molts homes que veuen aquesta pel·lícula. De fet, hi ha algú que em vas comentar, tu, Izquierda, que no va poder acabar la pel·lícula de projectar allà la seva filla, no? Crec que això li passarà a molts pares de veure el terror en el que...
Sí, no, sí. I com a home... Jo dec ser més o menys de l'edat d'aquest alcalde. Potser no, ell és més gran que jo. Ell és... Creus? Ell...
72, 73.
Ah, no. Sí, em porta 10 anys. Però com a home, no? Coses que un home li podia dir a una dona fa 20 anys. És que hay que ver cómo me pones.
Todos los diálogos están siempre revertidos. Siempre es culpa de ella. De hecho, cuando se le declara, que vaya declaración, es yo siento algo muy fuerte por ti y yo noto que tú también. Sí. No me digas que tú no sientes algo por mí. O sea, está todo el rato sembrando desde el principio la confusión. Como mínimo la confusión y luego la acusación.
No seas estrecha, todo el mundo se acuesta con todo el mundo. Es que tengo una relación. Pero me da igual.
Me da igual, no sabes lo que te conviene. Si nos acostamos un rato y ya está.
Per tant, amb el que estem dient, divendres estrenarà aquesta pel·lícula, Soy una venca als cinemes. L'actitud, Izquierda, creus que ha d'anar la gent per veure aquesta pel·lícula? És a dir, has d'anar molt predisposat.
Sí.
No és una pel·lícula de dir, avui que miro. No, has d'anar concentrat.
Sí, supongo que sí, pero de todas formas, o sea... Yo creo que es para todos, es decir, no es sí. ni para convencidos, ni para feministas, ni para... Porque todos nos hemos visto, todos y todas, o sea... Sí. Hay un abuso además de poder, sí, que eso también viven los hombres en los puestos de trabajo. Hay un acoso laboral que no pudo denunciar porque no estaba tipificado en el Código Penal, no te lo pierdas. Entonces, es que en el bullying, que se le hace de una manera colectiva, aparte del acoso sexual, ahí nos vamos a ver todos. O porque lo hemos vivido, o porque lo hemos visto y no hemos dicho nada, o porque no hemos sabido qué hacer. O sea, creo que es una película que apela a muchas cosas. Y luego, esta cosa de que la estamos viendo hoy, y estamos al mismo tiempo pensando, ¿y cómo sería hoy? ¿Sería igual? ¿Sería distinto? ¿Se recibiría de la igual manera?
No sería igual, però... No, perdó.
Sí que crec que és una pel·lícula molt dura, però que al mateix temps crec que és una pel·lícula molt catàrtica. O sigui que no és una pel·lícula que acabi malament, al contrari, és una pel·lícula que fa confiar en la societat, bueno, en la societat no, fa confiar en una mateixa, en la fe, no, de que les coses com, en la teva veritat, en les teves tot, no, llavors penso que no és que vagis al cine com pensant vaig a veure una pel·li terrorífica.
Tot el món ha vist el moment, perquè he citat els informatius, he citat tot arreu, afortunadament el moment del velòdrom, que perdoneu que torne a insistir en ese moment, però és que ese moment és una declaració d'intencions, no? I una manera de dir, bueno, esta pel·lícula és molt més que una pel·lícula. Llavors, jo sí que crec que això ajuda a que tu vagis a veure la pel·lícula sabent el que diu la Mireia, que és una pel·lícula que, saps que ha triomfat la bondat, no?
La
part bona del món. Llavors, això és molt, molt, molt interessant a l'hora de veure la pel·li.
Per entendre l'estat de coses l'any 2002, ara hem sentit una senyora que deia jo, a mi no me acosen si jo no quiero i no sé què. Però això ho deia una senyora del carrer. Però hi ha un moment que el fiscal, en el judici, li diu, usted tiene estudios, usted no es la, textualment, usted no es la típica cajera del Hipercor que le tocan el culo y tiene que aguantar porque tiene familia. Aquest era l'argument del fiscal.
Pero yo creo que eso estaba en la calle, ¿eh? Es decir, el acoso es una cosa que le pasan a las personas débiles, a las personas sin recursos.
Claro.
A mí me ha dicho un señor, bueno, a mis hijas, me acuerdo hablando en Ponferrada con un ex concejal del PP, que no estaba de acuerdo con hacer una película ni con nada, me dijo, y yo le dije, en un momento dado, le dije, oye, ¿tú tienes hijas? Y me dijo, sí, pero no les va a pasar esto porque tienen recursos económicos.
No, esto
me lo dijo hace un año. Sí.
No, pero quiero decir que esto está en boca de un poder del Estado.
Sí, sí.
Al fiscal del cas le dio, usted no es una cajera del Hipercor, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, que s'ha de dir que l'home va quedar mal parat, que el varen retirar i que aquest tipus de fiscal ja no tindria cabuda. Jo, perdoneu-me que siga més positiva,
però
que això és superimportant.
Bueno, ja no tindrien cabida, però a la chica de la manada hay un juez que le dice que en ese vídeo lo que ha visto es un jolgorio.
Sí.
En una violación grupal.
Sí, pero la condena está ahí.
La condena está ahí, pero había un juez que no los quiso condenar. Sí. O sea que yo también estoy de acuerdo que ha cambiado mucho. Además, que nos choque en la película lo que dice el fiscal y que nos choque en esos medios de comunicación es el mejor síntoma de que ya no lo vemos con naturalidad. Pero creo que todavía queda mucha carcundia y mucha gente diciendo cosas tremendas. Lo estamos viendo en el juicio de Francia.
Sí, iba a decir, el de Giselle Pellicot, hay preguntas que son escalofriantes.
La defensa está diciendo cosas.
La defensa está diciendo cosas brutales.
Usted reía en unas fotos, usted parece que lo pasaba bien, o sea, es bestial.
Sí.
Ezequiel Bollaín i Mireia Oriol, gràcies per acompanyar-nos. Soy Nevenka, a partir de divendres 27 de setembre als cinemes a Catalunya, i Antoni Bassas també, gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa, Maria Lacovells, no marxis, que anem cap a Sant Sebastià. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tinc passió per ser en connexió telefonia conscient que cuida la gent. Tres competitius i comparatius per persones que fan coses bones.
Som Connexió, l'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses i que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La Franz Schubert Filharmonia obre temporada l'1 d'octubre al Palau de la Música Catalana amb el mestre Tomàs Grau i la colpidora 5a Sinfonia de Mahler.
Una epopeia musical que transcendeix l'espai i el temps i la converteixen en una sinfonia imprescindible que ressona a l'ànima.
Entrades a la venda a franschubertfil.com.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho vam fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Porto un menú per la Josefina Nolchevsky. Sí, és per ella, gràcies. Vés-te'n, sushi.
Del rap.
Calla, quan canti ella, t'ensenyaré a ser educat. Perquè siguis de casa bona, no et facis l'espavilat.
A l'òpera.
I volia-te!
Vull que entri a l'acadèmia com més aviat millor.
Si no hi queden places?
Només has de creure en tu.
Tenor. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
Saps, m'han parlat molt i molt bé de tu. Veuràs que som gent de tota mena. D'arreglar el món amb un aperitiu i de descobrir la ciutat fent esport o passejant. Alguns treballem pel mar i des del mar. I d'altres ens mengem el món navegant o a través de la carta d'un restaurant. Com m'alegro que ja siguis aquí. Benvingut, nou Port Olímpic. Ajuntament de Barcelona.
Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Hamlet 02. Sergi Balbel reconverteix una de les principals tragèdies en un monòleg hilarant en què l'actor Enric Cambray interpreta tots els personatges. Política, amistat, venjança i molta bogeria a Hamlet 02. Fins al 6 d'octubre al Teatre Nacional de Catalunya. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
A partir del 10 d'octubre, la Fira Mediterrània de Manresa us convida a mirar l'arrel des del present, posant el focus en els artistes que creen des de la dissidència. Més de 75 espectacles, concerts i altres activitats amb música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. 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 A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Avui seran les 11. Maria Lacués, afegim i Toni García Ramon. Bon dia, Toni.
Què tal? Bon dia.
I també Sant Sebastià, el nostre company Marc Garriga. Hola, Marc, com estàs?
Què tal? Bon dia, molt
com
bé.
Com van els pinxos? Estàs farga dels pinxos o no?
Jo no m'enfarto mai dels pinxos d'aquí, de Donosti.
T'agraden, eh? T'agraden.
I tant.
Bueno, anem a parlar del festival. Això està sent un reguitzell tot el dia. Tot, que si Johnny Depp, tothom va passant per allà, Toni.
Tot és polèmica.
Tot és veritat, molta polèmica.
Tot
molta
és polèmica.
Per
cada
exemple,
dia hi ha una polèmica diferent.
Aquesta.
Como en los pueblos antiguos, la música.
Tardes de Soledat, el nou documental d'Albert Serra, que explica el món de la tauromàquia a través del torero Andrés Roca Rey. El Marc Garriga ens deia una crònica just ahir, Marc, que em sembla que era, o abans d'ahir, que si no sou gaire fans dels toros, no la mireu perquè no us agradarà.
És molt crua, perquè el que aporta aquesta pel·lícula és la manera com mira els toros l'Albert Serra, perquè és que és un detall tan proper, tan pròxim, que gairebé t'esquitxa la sang mentre estan torejant, que ho veus tot tan a prop com se li tornen els ulls blancs al toro mentre cau a pes quan li acaben de clavar l'espasa i tot plegat, que quin sigui aprensiu patirà. Però alhora és una...
Digues. Marc? Jo he vist la peli i no puc entendre el lèxic, també vos ho dic, que ha tingut la peli, però...
Còsmica,
no entenc
sensorial, no, diuen, cinemàtica.
Sí, no entenc tampoc, Marc, que...
Que no signifiquen res, si els...
No, però no entenc si els... que els taurinos, perquè una de les coses que se diu de la peli és, no, si eres taurino t'agradarà i si eres antitaurino també, que dius, viva la equidistància, no? Però jo si és taurino, Marc, no entenc què t'agrada d'eixa pel·li?
Doncs
què reps d'eixa
pel·li? Jo sí que ho entenc. Perquè per
mira,
mi estàs glorificant absolutament el que és l'estètica del que ells diuen art. Està posant en valor el coratge del torero. Després també el ridiculitza, eh? Però el ridiculitza a través de la seva quadrilla i tots els afalacs constants que són absolutament desproporcionats. Però realment qui sigui torero, qui sigui fan dels toros, jo crec que pot sortir content de es veu Andrés Roca Rey, que és el torero protagonista, i que bé que ho fa i que valent que és i com s'hi enfronta, i olé.
Jo no ho entenc.
Jo sense haver vist el...
perquè tu no estàs a favor dels toros, però no, jo crec que si ens podem anar al seu
lloc... Perdona un moment, Marc, però... O sigui, que la idea sí, que si no estàs a favor dels toros ja no entendràs el documental, no t'agradarà, és una mica... O sigui, d'entrada el concepte em sembla absurd. Perdona, eh?
Com? No t'he entès.
Que d'entrada el concepte és... Que si el concepte del documental és si t'agraden els toros, t'encantarà i tal, còsmic, sensorial i tal, i si no t'agraden els toros et semblarà una merda...
No, jo no dic que tu diguis això.
Que estem llegint constantment, el que hem llegit aquests dies, és que si tu t'apropes en aquest documental amb ment oberta sobre l'art del toreig i tal, que art, en fi, això seria una cosa molt discutible, t'encantarà i que si estàs en contra dels toros, és a dir, que al final la responsabilitat sempre cau sobre l'espectador i no sobre el tio que ha fet una cosa que glorifica un món que és repugnant, d'entrada.
Sí, però a tu, Marta, t'ha agradat la pel·li?
Torturen animals...
El documental t'ha agradat, Marc?
A mi m'ha semblat com a experiència estètica interessant, però reconec que és desagradable pel que ensenya. Llavors, jo crec que Albert Serra és, com sempre, molt intel·ligent i el que fa és posar la càmera. Ell diu que no es pronuncia, però ell pren decisions, com per exemple quan el toro mor... Segueix el toro i no segueix el torero en alguns moments, i per tant es queda allà amb l'agonia, per tant això també jo crec que és un posicionament, però alhora també segueix tot els preparatius i això que deia del coratge i del valor. Per tant, ell és el que em deia a mi a l'entrevista, i jo estic d'acord. Els antitaurins veuran la pel·lícula i es quedaran igual, seguiran sent antitaurins, i els taurins la veuran i seguiran iguals i seguiran sent taurins. Ara, a partir d'aquí, nosaltres diguem si estem a favor de que es faci un documental que els taurins també s'hi vegin reflectits o no. En aquests moments que vivim, crec que no toca. Però ell es limita a fer això. Jo no crec que canviï res aquesta pel·lícula, perquè sentia veus que deien, no, és que aquesta pel·lícula acabarà aconseguint que es prohibeixin els toros a tot arreu. Jo estic absolutament en desacord amb això.
Això em recorda molt a Gaspar Noé, que va fer una pel·lícula a principi de la seva carrera on seguia un cavall que portava amb l'escorxador, amb la càmera de... No, en primera línia de... Era una pel·lícula... En fi, no és que no vull ni qualificar-la, que també va ser en el seu moment conceptualitzada, com si fos una obra mestra i tal. De tota manera, haig de felicitar Albert Serra, perquè és un tio que aconsegueix sempre que es parli molt dels seus projectes.
Demà plantegem un dilema filosòfic a partir d'un quart d'onze amb l'Oriol Ferrés, sí, professor de filosofia, la Judit Mascol, Canalies. Ens preguntarem, o sigui, si algú ens ve i ens diu l'última pel·lícula d'Albert Serra és boníssima i és una història de toros cruel, però és boníssima, hi aniríeu o no hi aniríeu? Doncs això en parlarem demà en el dilema filosòfic. Parlem de Johnny Depp, va.
Hombre, mi amigo.
És que estàs horroritzada, Mariola, amb Johnny Depp, però tampoc...
Bueno, a mi sempre m'ha caigut mal, val?
Però per
sempre.
Per la seva manera de fer
i el
to
bueno, i després del documental, que així varen parlar en el seu dia, després del documental sobre el judici amb la seva ex ja... jo m'he posicionat sense cap tipus de problema, encara que Hollywood... pose pegues i pose problemes i pals a les rodes perquè tu pugues decidir amb qui vas, però bueno, jo en això estic clar, però bueno, parlem de...
És una mica trist això d'amb qui vas.
Sí, hombre, és que és de veres.
Has d'escollir un bàsic.
Perdona, en el documental tu has de posicionar-te, no?
No, per a dir, no, bueno, ningú demana que et posicionis, Mariola.
Bueno, entén-me, qui té raó en el judici, qui va guanyar, qui no.
És un exercici que fas tu.
Jo ho faig, sí, perquè em dona la gana a mi, Toni.
No, clar,
Toni.
No, si estic a favor
bueno,
que ho facis.
La cosa és que, parlem de la peli, ell va vindre així, sí. És que a mi, ja, és que la seva estètica, tot és que no m'agrada. Bueno, ja sabeu que no m'agrada.
Però això, que vagi com vulgui.
Bueno, sí, vale, no, però a mi no m'agrada, no m'agrada. A més, aquest punt així com de, ai, de canallita, de tal, jo soy moderno, no puedo. Bueno, la cosa és que la peli a mi no m'ha agradat gens. L'heu vist, Marc, tu l'has vist?
Ui, és un desastre, bueno...
Però surt el Pacino, no?
Que és patètic el moment d'Al Pacino. No, patètic el moment d'Al Pacino.
Però de què fa, Marc?
És un col·leccionista, recordem que això és una, 3 dies a la vida de Modigliani, quan ell s'adona que ha de canviar i ha de fer per ser un artista reconegut, i el Pacino és el col·leccionista que li fa canviar la manera de veure-ho, perquè el rebutja el seu art, i llavors ell es revela i aquí canvia, no? Però és un paper puntualíssim i a més això, és bastant tot bastant ridícul, la pel·lícula és un desastre, sort que és fora de competició.
No t'ha agradat o no, Marc?
Jo crec que... Però per preguntar-li al Marc si li ha agradat o no, deixeu-lo en pau.
Sí. Bueno, perdona, jo m'he posicionat també. O sea, a mi m'ha espantat la pel·lícula. No, molt bé.
Són pel·lícules que només porten a Sant Sebastià per tenir estrelles a la catifa correcte, vermella. Correcte, però Johnny Depp ja el tenim molt vist, clar, vull dir que portin una altra cosa.
Pues sí.
De tota manera, jo haig de dir, respecte a Johnny Depp, que hi ha una cosa que ha dit la Mariola que és certa, que és que a Hollywood... O sigui,
l'han castigat.
Sí. No, al revés.
Ah. No, l'han castigat.
Johnny Depp no l'han castigat de res, al revés. Amber Heard, que és la seva exdona, ha desaparegut de completament del panorama audiovisual nord-americà, i Johnny Depp està fent de tot, i encara farà més. De fet, diuen que sortirà el remake de Pirates del Caribe, o sigui que...
No
se l'ha castigat gens. No, apassionant, però li donant 30 milions de dòlars, no sé si m'explico.
Total, sí, tant, sí,
no,
sí.
Aquí no es tracta que sigui apassionant o no sigui apassionant. Clar, es tracta de guanyar-te la vida, saps què vull dir?
Bueno, ho hem de deixar aquí. Marc Garriga, Mariola Comelles, Festival de Sant Sebastià, que vagi molt bé, seguirem informant al llarg d'aquests dies. Una abraçada.
Igualment.
Toni García Ramon, que tinguis una bona setmana.
Que vagi molt bé, amics.
Ara tornem amb Laura Escanes.